conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hem estat parlant els últims minuts i amb aquest informe del nivell internacional de les coses que s'estan fent als països del nostre entorn al respecte de les escoles. Ara li pregunto concretament a partir de demà què és el que passarà i què n'hem d'esperar, però li he de preguntar també per la borrasca que hi ha hagut en les últimes hores. Demà es pot obrir les escoles a tot el país amb normalitat, tenint en compte el que està la neu que està caient en bona part del territori?
Bé, aquí hi ha, diguem-ne, dos elements institucionals que han de dir la seva paraula. Per un cantó hi ha el tema del transport escolar, que depèn dels consells comarcals, i que sempre els consells comarcals, el dia abans, si hi ha problemes, anuncien que tal línia de transport escolar es veurà afectada o no. De moment no en tenim cap notícia, però és evident que hem d'haver d'esperar el dia, i és probable doncs que alguna línia de transport escolar es vegi afectada, com passa en qualsevol borrasca, i tampoc tenim cap notícia que cap ajuntament hagi dit que en el seu municipi les condicions són tan extremes com perquè no es pugui accedir a l'escola de manera normal. Estrem al llarg del dia veient com evoluciona la borrasca i pot ser que, com sempre passa en aquests casos, doncs hagi alguna incidència concreta que ja informaríem, evidentment, primer a les famílies i després a la població en general.
En poblacions com Horta de Sant Joan, com Falset, etcètera, etcètera, on ha caigut gruixos de 30, 40, 50 centímetres, es pot obrir l'escola demà?
És a dir, Protecció Civil ens està informant de l'evolució de les carreteres. Per exemple, en aquests moments al Priorat hi ha algunes carreteres que tenen molts problemes, que són carreteres, diguem, de la xarxa secundària, però que potser al llarg del dia es puguin solucionar aquests problemes. Ja veurem, com sempre passa en qualsevol aquest tipus de borrasca, quan els consells comarcals ens informin si hi ha alguna línia de transport escolar suspesa o algun ajuntament ens informi que en aquell municipi no es pot accedir a l'escola. De moment no ens consta, però això és massa aviat encara perquè ens pugui constar.
Molt bé. Conseller, hi ha una de les qüestions clau dels últims mesos de la pandèmia, quan es parlava sempre de les mesures de seguretat, eren mans, distància, mascareta, no? I això s'ha anat aplicant en tots els espais que s'ha pogut, i n'hi havia una que es va afegir a mig camí, a partir del mes d'octubre aproximadament, tot que ja feia mesos que els científics ho deien, que és la ventilació. En el cas de les aules, això ha estat un debat intens per saber com es ventilaven les aules. Clar, li pregunto, la setmana que ve tenim una situació important de molt de fred. L'opció que ha pres el Departament d'Educació, almenys si no em diu el contrari, era que s'havien d'obrir les finestres amb un protocol, diguem-ne, fixat per les escoles, amb determinats moments del dia, amb franges horàries, etc, etc, però mantenir ventilades les aules amb les finestres obertes. Això és viable amb la situació actual de fred? Hi ha determinats llocs on estaran sota zero?
Sí, a veure. El tema de ventilació a les aules, el CSIC va fer un document a l'octubre-novembre de com s'havien de fer, que ha ampliat a finals de desembre. Nosaltres hem estat treballant en base d'aquests documents del CSIC, que són els únics documents, diguem-ne, d'autoritat sanitària, d'autoritat científica que hi ha. Els hem estat readaptant. Demà les escoles rebran aquestes noves indicacions, que en què es tracta, diguem-ne, d'equilibrar el confort tèrmic amb la necessària ventilació. Especialment en aquelles 72.000 aules, que són les aules dels grups estables. Aquestes noves indicacions, diguem-ne, varien algunes de les condicions. A la vegada hem fet una anàlisi tècnica d'aules tipus, de com funcionava la ventilació feta fins ara, que han estat uns resultats, diguem-ne, positius, en el sentit que l'aire estava en condicions i no era, diguem-ne, perillós. I en base d'una cosa i l'altra, el que farem és, si cal fer qüestions extraordinàries en aquells llocs que, com vostè deia, doncs el fred és més intens, doncs farem actuacions extraordinàries en els llocs on el fred és més intens. A nivell general aplicarem aquests nous criteris del CSIC, que, diguem-ne, limitar encara més la necessitat de ventilació perquè els resultats són positius i diguem-ne estarem treballant amb els nostres serveis tècnics de cas per cas per poder solucionar-ho. És evident que el confort tèrmic no serà el mateix que hi havia abans de la pandèmia, però que ha de ser un confort tèrmic suficient com perquè el treball a l'aula no es vegi, diguem-ne, negativament influenciat per aquesta condició de ventilació.
M'ha parlat de condicions...
Ho hem estat treballant.
M'ha parlat d'actuacions extraordinàries, de quin tipus?
Si en alguns casos concrets el confort tèrmic mínim, diguem-ne, indispensable, impideix obrir les finestres, doncs haurem de posar altres solucions mecàniques que no podem posar ni perquè sigui ineficient a 72.000 aules, però sí que podem posar en aquelles aules que sigui necessari.
Purificadors, vol dir d'aire?
Per exemple, no. El FSIC, els documents del FSIC donen solucions diverses.
Han comprat purificadors d'aire, conseller?
Estem en condicions de poder disposar-ne en aquells casos que siguin necessaris.
Per demà mateix?
Demà començarem a fer aquests treballs en aquests llocs que se'ns indiqui per part dels centres que cal fer aquestes mesures extraordinàries. Sí.
Ho dic perquè és aquesta setmana la que es preveu que farà molt de fred, per tant, que si s'ho miren demà i no arriben aquests purificadors fins al cap d'una altra setmana, potser ja no són tan necessaris com aquesta.
No, diguem-ne, el sistema educatiu, a diferència del sistema sanitari, que són els dos grans sistemes públics, té unes èpoques en què, diguem-ne, hi ha una paràlisi absoluta que és necessària per, diguem-ne, destruccionar la feina del professorat, però, diguem-ne, demà començarem a actuar en aquells casos que se'ns indiqui a través dels serveis tècnics que són necessaris.
Deixant de banda aquesta qüestió, és que m'estan alertant que ens estava escoltant l'alcalde d'Horta de Sant Joan, on ens està fent saber que tenen 55 centímetres de neu i que no saben què fer amb l'escola, o amb les escoles, no sé si en tenen més d'una, del poble, i que caldria que estan en contacte amb el Departament d'Educació. Suposo que tot això ho aniran arreglant al llarg del dia d'avui, però que...
Sí, ja ho he dit. És lògic, en qualsevol situació de borrasca passen aquestes coses i sempre es pren una decisió mai a primera hora del dia anterior, però sempre amb el temps suficient com per poder informar-ho.
Torno a la qüestió de la reobertura demà de les escoles. Sent sincer, conseller, vostè en cap moment de les últimes dues setmanes s'ha plantejat retardar l'obertura de les escoles?
Bé, primer he de recordar que hi ha un fet, el de retardar, perquè les escoles havien d'obrir el divendres passat.
Correcte.
I ja van decidir en el moment que no obrissin. Per tant, és evident que estem en constant anàlisi de tot, del que opinen uns experts, del que opinen altres experts, del que diu Salut Pública, del que és convenient pedagògicament, de la situació de tot el que incideix en l'escola, però jo he escoltat les intervencions dels col·laboradors que avui estan a estudi.
Sí.
Els he escoltat i, diguem-ne, pel que fa al tema educatiu, a grans trets coincideixo amb tot el que han anat dient. És evident que científicament hi ha incerteses, n'hi ha hagut tota l'època de la pandèmia i n'hi haurà mentre la pandèmia duri, però és evident que damunt la taula hi ha les opinions d'experts que no són coincidents en aquests moments. Jo, vostès saben que han aparegut opinions d'experts diverses.
Sí.
També el que diuen els pediatres, que diguem-ne, alguns dels quals són epidemiòlegs i altres no, però també tenen molt a dir, especialment el que fa l'evolució de la soca anglesa, i tot això damunt la taula, i amb l'experiència també dels països més propers a nosaltres, doncs ens continua semblant, mentre les autoritats sanitàries no diguin el contrari, que l'obertura de les escoles és necessària i és el que s'ha de fer.
En aquest aspecte, però la meva pregunta era concreta, de dir si en algun moment vostè ha dubtat, de dir, miri, hem ajornat un dia el retorn a l'escola, n'ajornarem cinc.
Nosaltres tenim sempre damunt la taula tot. És a dir, no són el dubte en el sentit de dir, ostres, ara no... No, és a dir, constantment i diàriament analitzem les dades, estem en contacte amb salut pública i constantment, diàriament, estem en disposició de prendre qualsevol decisió. I, per tant, no és un dubte en aquest sentit, diguem-ne, si encara no sé què fer o no. És a dir, prenem les decisions amb les dades de salut pública, amb conversa amb salut pública, escoltant totes les opinions i... En aquestes últimes setmanes no hi ha hagut cap moment que el no obrir fos una qüestió que estés damunt la taula com a decisió a prendre de manera immediata. Mm.
Avui Lola García a La Vanguardia explica que Junts per Catalunya havia demanat retardar 3 o 4 dies el retorn. Això és així?
Si fa referència a reunions de govern, vostè sap perfectament que jo no puc... explicar públicament ni privadament com van les reunions de govern.
Mm-hmm. Hauria suposat un gran problema retardar aquests 3-4 dies el retorn a l'escola, conseller?
A veure, quan van decidir retardar el retorn de l'escola del dia 7 al dia 11...
Sí.
Del
8.
Del 8 a l'11... Sí. Ja va haver-hi gent que ens va expressar que això era un problema. Uh-huh. Ja va haver-hi gent que va dir que això era un problema per la conciliació laboral i familiar, que això no era un problema per als treballadors essencials, que això era un problema per als treballadors industrials. Vull dir, és evident que no obrir és un problema sempre, pedagògicament ho és, com ha dit algun dels dos cobradors, però també ho és socialment, per tant, els problemes d'obrir i de no obrir sempre estan damunt la taula i sempre ens apareixen, però els problemes de no obrir en aquest moment són molt més grans, són molt més evidents i són molt més contundents que els problemes d'obrir.
Deixem concretar-li els dubtes, perquè aquí hi ha dues qüestions diferenciades respecte al tancament o no tancament de les escoles. Un és aquesta petició que feien alguns científics, que era intentar separar les festes de Nadal del retorn de l'escola per intentar que hi hagi el mínim de contacte entre els possibles casos que es puguin haver produït a les famílies i el retorn a les escoles. Això és una cosa que, evidentment, si demà comença l'escola, i em confirma avui que demà començarà l'escola, excepte en aquells llocs on cap per qüestions purament meteorològiques no pugui, doncs aquest és un debat que s'aparca perquè no es farà així. Però el segon debat és els efectes que pot tenir l'arribada de la soca britànica a casa nostra i si, no sé quines informacions tenen vostès com a govern, si la capacitat de transmissibilitat entre les criatures és més gran en aquesta soca o no.
Bé, això sap que és un debat internacional.
Sí.
Que va haver unes primeres dades publicades a Anglaterra, una gràfica publicada a Anglaterra que va fer treure unes conclusions i que després, diguem-ne, s'han anat posant en dubte aquestes conclusions. El doctor Pere Soler, de Pediatria de la Vall d'Hebron, uh-huh, i la Societat Catalana de Pediatria han posat en dubte que això sigui així. En dubte, perquè, diguem-ne, la garantia científica d'una cosa a l'altra en aquests moments no hi ha res clar arreu del món i l'OMS no ha dit res al respecte. Per tant, aquest és un dubte que tenim damunt la taula tots i que en tot cas sí que és evident que no ha donat més casos en infants al Regne Unit que hagin hagut d'hospitalitzar-se o més casos en infants al Regne Unit. En aquests moments a Catalunya no tenim cap infant, cap alumne en edat pediàtrica en UCI, ni tenim alumnes en edats pediàtriques ingressats, i fins i tot els pediatres ens diuen que la patologia pediàtrica ha baixat respecte d'altres anys. La patologia general pediàtrica ha baixat respecte d'altres anys. I aquestes són les dades que tenim en aquests moments damunt la taula, i no podem prendre decisions per dades que estan en debat i en dubte, que, diguem-ne, afegirien d'altres problemes que analitzem que són més greus. La doctora Campins, per exemple, ho deia ahir al fax, és a dir, però insisteixo, estem davant d'una incertesa constant i que ens ha de fer prendre decisions constants. Aquest dia el doctor Gimont també ho va explicitar. Si cal prendre una decisió contrària perquè hi ha dades clares, i si algú públic ens diu, l'aprendrem, i això no ho hem negat mai. Ara és evident que aquest tema ho han dit sempre, i això ho deia la Milagros,
sí.
Perquè nosaltres decidim tancar les escoles, el seu públic ens ho va dir, i si el públic ens dirà que tanquem les escoles quan s'aprenguin decisions a nivell global més contundents, però el cas està a Portugal. Portugal està plantejant un confinament absolut,
sí,
de la població, i el govern portuguès ha dit que tot i el confinament absolut de la població, ells continuaríem amb les escoles obertes.
Uh-huh.
Nosaltres hem dit que si hi ha un confinament total de la població, és evident que nosaltres hem de prendre mesures en l'àmbit escolar, però que no està damunt la taula aquest cas, i com que no està damunt la taula aquest cas, tampoc no ens ho podem plantejar.
Sí, dit d'una altra manera, conseller, l'únic camí pel qual és possible que es tanquin les escoles és si hi ha un confinament general.
A veure, si l'únic camí perquè es tanquin les escoles és que Salut Pública ho demani.
Uh-huh.
Ara, Salut Pública ha dit que les circumstàncies que actuals i les que es preveuen,
sí,
aquesta és una petició que ens faria en un cas, diguem-ne, de mesures molt més dràstiques i confinaments molt més globals.
Uh-huh.
I nosaltres ja hem dit que si hi hagués un confinament global i que calgués prendre mesures més dràstiques, cosa que ara no està damunt la taula, nosaltres creiem que l'escola hauria de continuar oberta, per exemple, per oferir servei als fills i les filles, els treballadors essencials.
Mm.
O també per poder-se dirigir directament a aquells alumnes més vulnerables. Creiem que aquesta és una funció que, fins i tot en confinament absolut, l'escola no hauria de deixar de fer.
Conseller, quan em diu nosaltres tancaríem les escoles si Salut Pública ens vingués a dir que és necessari tancar-les. No sé si va sentir el doctor Josep Maria Argimon, el secretari general de Salut Pública, el divendres va ser, si no recordo malament, a la cadena SER a Catalunya dient això.
En aquests moments tenim una incidència molt alta, molt, molt, molt. Però en cap moment encara no hem arribat al pic de la segona onada. I amb tota la segona onada hem mantingut escoles obertes. Per tant, hem d'intentar-ho. Si d'aquestes setmanes no podem, replegarem, el que deia abans. Tu comences, si t'equivoques o veus que les coses van diferent, replegues i te'n vas.
Si d'aquí tres setmanes no podem, replegarem. No sé si hi ha conseller Bargalló, no sé si hi ha una comunicació ara mateix o una planificació de reunir-se per debatre la possibilitat de mantenir les escoles obertes o no a un termini de 15 dies. Hi ha un calendari per dir, ho revisarem d'aquí 15 dies a veure si això, perquè clar, a ningú li va preguntar el senyor Argimon, sinó que ràpidament ho va dir. Això de les tres setmanes.
Jo crec que aquestes declaracions ja les havia escoltat i crec que posava una data, diguem-ne, com a exemple. Escolta, hi ha un equip de treball d'Educació i Salut que ens reuneix diàriament, i ens reunim diàriament, i jo directament amb el Josep Maria Argimon no tinc un contacte diari, però tinc un contacte cada dos dies. I, per tant, l'equip de Salut i Educació diàriament es reuneix per analitzar dades i per veure incidències, mm-hmm, per veure aquelles incidències d'on alguna cosa no ha funcionat, i ho fem cada dia, i amb el doctor Argimon jo em veig cada dos dies. Per tant, no hi ha una data i aquest dia en parlem, no, en parlem constantment. I és evident que la Salut Pública és l'autoritat sanitària màxima al nostre país, i nosaltres no podrem fer mai res diferent del que digui Salut Pública, però sempre estem en contacte amb Salut Pública i, per tant, sempre estem analitzant conjuntament les dades pel que fa al món educatiu, i és evident que qualsevol decisió que prengui Salut Pública nosaltres estarem en contacte amb ells i l'haurem treballat amb ells.
Mm-hmm. Deixem preguntar-li que en el cas que fos necessari, perquè és una qüestió que, òbviament, si ho diu el doctor Argimon, doncs s'ha de contemplar, és a dir, ara mateix no és així, i el dilluns comencen les escoles, però vés a saber què passa d'aquí una setmana, dues setmanes, tres setmanes o un mes. Està preparat el sistema educatiu per tornar a fer classes online? I li ho pregunto directament per si el Departament d'Educació ja ha comprat, adquirit i repartit els 300.000 ordinadors que van anunciar a l'estiu per l'alumnat que no en té?
A veure, diverses coses. Primera, en aquest retorn de demà, les classes de batxillerat i formació professional continuaran tenint uns nivells d'hibridesa com tenien alumne els darrers mesos.
Mm-hmm.
Perquè a vegades, diguem-ne...
Sí. I tant,
en allò que ha fet l'informe europeu, en aquest sentit estaríem en la mitjana europea. És a dir, primària i secundària obligatòria presencial, batxillerat i formació professional i altres estudis de règim especial, doncs aquests graus d'hibridesa, que a més depenen molt... No pot ser igual l'hibridesa a una FP industrial que a un primer de batxillerat, per qüestions evidents.
Uh-huh.
Això per un cantó. Per l'altre, l'adquisició de plantes. Nosaltres vam adquirir a 80.000 MIFIs, 80.000 equips per a professorat i 300.000 equips per a l'alumnat al mes d'agost.
Sí.
És el primer moment que ho vam poder adquirir. Què ha arribat? Doncs les 80.000 MIFIs han arribat totes i han estat repartides a tot l'alumnat que li calia tenir connexió a internet a casa seva i no en tenia. Per tant, aquest tot s'ha repartit. Del professorat, dels 80.000, abans d'acabar les classes al desembre ja havíem repartit 50.000, que és el que havien arribat, i de l'alumnat és el que està arribant més lentament per problemes de, diguem, producció i distribució des de Xina, però van arribant avions i, en principi, en aquests propers dies ja haurien d'haver arribat tots. Quan arriben, ja no passen per les nostres mans, van a uns professionals que, diguem-ne, hi posen els programes necessaris i es reparteixen a les escoles, que no passen ni per les mans, diguem-ne, del departament.
Però per posar-hi números, conseller, sap quants ordinadors falten per repartir d'aquells 300.000?
I ara, si ser sincer, no sé quants han arribat els propers dies, els passats dies,
sí,
d'aquest Nadal. Evidentment, se van repartir uns 20.000 abans de vacances, però durant aquestes vacances han anat arribant avions amb ordinadors, s'han estat treballant, no s'han repartit perquè les escoles estaven tancades,
sí,
i per tant la xifra de quins se reparteixen a partir de demà en aquests moments jo no li puc donar.
Ni un aproximat, ni un aproximat, no, perquè, de quin percentatge no, s'han repartit?
Perquè no em vull equivocar.
Ja.
I el que s'han repartit, ja li he dit, els que s'han repartit abans de vacances,
sí,
ara han anat arribant i no sé en aquests moments quan estan en disposició, perquè els professionals que els estan programant ja els han programat, perquè tampoc han estat dies de festa, demà començaran a repartir-se d'aquests que han arribat durant vacances els que ja estan programats.
Mm. Però pel que m'ha dit és, els alumnes que necessitaven connectivitat, tots la tenen.
Sí, vam acabar el desembre amb allò que faltava menys d'un centenar, que encara no teníem, però ja estaven les MIFIs als centres educatius, però encara no els havien acabat d'instal·lar, però eren un centenar d'alumnes només els que necessitaven MIFI i encara no la tenien instal·lada, tot i ja tenien el dispositiu.
Mm. Una altra de les qüestions que van explicar abans de que ens anéssim de vacances, o durant les vacances, per ser més exactes, és que es faria una campanya de cribatge del personal docent i no docent de les escoles. Estem parlant de 170.000 kits.
Una mica més de 170.000 i tot, sí.
Una mica més de 170.000, d'acord.
Sí.
Però són... Alguns professors van pensar quan es va anunciar que eren PCRs que vindrien a fer-los a les escoles, però són kits d'automostra, que suposo que s'aniran repartint en els pròxims dies. Vull dir, demà no hi hauran 170.000 kits repartits a tots els centres.
No, però demà ja començarà a fer-se en alguns centres, demà ja es comença a fer.
Mm-hmm.
No es fan els 170.000 a la vegada,
sí,
el mateix dia, per capacitat dels laboratoris.
Mm-hmm. Des d'aquest punt de vista, quants demà estaran en marxa ja? És a dir, quanta gent es podrà fer la prova demà?
A veure, demà nosaltres vam estar divendres reunits tots els serveis territorials d'educació amb tots els serveis territorials sanitaris i es van anar programant territori per territori com arribar als centres els paquets amb els kits i com recollir-los i com podien diguem-ne, la capacitat de treball de cadascun dels laboratoris de cadascun dels territoris, que és una qüestió, diguem-ne, que en si mateixa logísticament no és fàcil, perquè no és el mateix els capacitat dels laboratoris d'un territori i d'un altre, això per un cantó. I per l'altre cantó, és evident que d'aquests resultats nosaltres haurem de fer substitucions, perquè és evident que si es fan PCRs generals, doncs trobarem que siguin asimptomàtics i que haurem de substituir, i també la capacitat de substitució s'ha d'analitzar ben analitzada, per tant, tot el primer dia no podia ser. Està previst que en 3 setmanes tot el professorat que hagi volgut participar en el cribatge ja hi hagi participat i tinguem els resultats, tot i que també és evident que aquestes 3 setmanes, dependent de la saturació no dels laboratoris, si estan en la situació que estan a data d'avui són 3 setmanes, si els laboratoris estan una mica més saturats, doncs podrà allargar-se alguna setmana més.
L'objectiu, en tot cas, és que en 3 setmanes s'hagi fet prova a tot el personal docent i no docent de les escoles, és això, eh?
Que hagi volgut.
Que hagi volgut, sí, és voluntari. Sí.
Si és voluntari, de la pública i de la concertada, i tot el personal docent i no docent, i el no docent vol dir el personal de menjador, el personal que fa alguna participació a l'escola, ni que sigui personal que està contractat per l'Ajuntament o personal que està contractat per l'AMPA. Mm-hmm. És a dir, tot el personal que tot aquell personal que està en contacte d'una manera o altra amb l'alumne en una escola tindrà l'oposició de fer el cribatge. Per això li dic més de 170.000, perquè és probable que ara tenim 170.000 personal, diguem-ne, que sabem noms i cognoms, però hi ha algun cas, algun personal que està contractat per l'AMPA, que han demanat a les AMPAs que ens informin de tot el personal que tenim contractat i en un moment o altre entra a l'escola, i segurament hi ha algunes persones que en aquests moments no tenim la fitxa de nom i cognom, perquè el contracte, doncs, per exemple, comença ara. Mm-hmm.
Les 10 i 3 minuts. Acabo només amb una pregunta, conseller, que té a veure amb una qüestió que va ser almenys polèmica per una part del sector educatiu ahir, que és que hi havien planificades les oposicions a mestre en 6.000 persones i que es va demanar un ajornament des d'una part del professorat o dels sindicats de l'ensenyament, es va demanar un ajornament primer per la pandèmia i segon per el dia complicadíssim que hi havia des d'un punt de vista meteorològic, com s'ha comprovat. Per què no van ajornar les proves d'ahir?
Primer, pel que fa a la pandèmia, les vam ajornar algunes vegades, però sí, no les podíem ajornar més per dos motius. Primer, perquè aquest gairebé 6.000 persones que estaven pendents d'aquesta última prova estaven amb una tensió de preparació que s'havia de solucionar, és a dir, tenien dret a acabar, ja havien començat i tenien dret a acabar, i però havien d'acabar en un moment o altre, i ens semblava que ahir era un bon dia perquè les escoles encara no havien obert, etcètera, i per tant era un bon dia. Després va venir el tema climatològic, que vam estar tota la setmana valorant-lo amb les prediccions del Neocat que van anar variant durant la setmana. Després hi ha un altre motiu, que és que hem d'acabar aquestes oposicions perquè enguany n'hem de fer unes altres, de 5 per 5.000 places més, i que formen part del procés d'estabilització del professorat interí, per tant no podíem perdre un any tampoc en aquest cas. I al final les dades que tenim d'ahir és que ens consti només 10 persones van al·legar no poder assistir-hi per motius de mobilitat, una 30 per motius d'estar confinat per la pandèmia i 5 per motius d'embaràs o infantament, 100 més que no van aparèixer, no sabem per què, però és una xifra normal en un procés d'oposicions, que no tothom que té dret al 100% hi va. Van tenir el 97,6% de gent present. Aquests que no van poder venir per motiu justificat, aquests 32 per confinament, els 5 per embarassament o infantament i aquests 10 per motius de mobilitat, més durant una setmana tenim el termini obert, qui alegui dels altres 100 que no van aparèixer motius justificats tindran una segona prova d'aquí 15 dies, cosa que ja estava prevista abans de la pandèmia pel motiu d'embaràs o infantament i després pel motiu de la pandèmia.
Les 10 i 5 minuts. Demano molta brevetat, perquè sé que hi ha algú que li vol fer alguna pregunta al, al conseller. Si teniu preguntes ho podeu fer, però molt, molt breu, si us plau, perquè anem molt, molt justos de temps. I també li, li demano, en el, dins del que sigui possible, conseller, respostes breus. Sara.
Sí, bon dia, conseller. Jo
bon dia.
Li voldria preguntar, perquè quan parlem de l'escola, apleguem en un sol bloc els alumnes de primària i de secundària. No sé si disposen des de la conselleria dels percentatges de contagis que hi ha hagut a primària i secundària, i en el cas de que secundària siguin més alts, si des de la conselleria es planteja aplicar un criteri diferent a l'hora de, per exemple, doncs, potenciar les classes online o no. I per una altra banda, com es gestionarà la situació del professorat vulnerable que ara s'ha de reincorporar? Si no m'equivoco, han estat gaudint d'un permís per poder prevenir els contagis d'aquestes persones especialment de risc. Ara s'han de reincorporar a la feina. No sé si es prendran mesures especials per a aquests docents.
Bueno, en primer lloc, sí que hi ha més incidència com més gran és l'alumne, que això passa comunitàriament, no a un nivell d'incidència més alt de l'alumne que de la comunitat, sinó més baix, i per això, diguem-ne, hi ha aquesta solució dividida en el batxillerat i en l'FP. Per això hi és. Si, diguem-ne, en torno a dir, sobretot les sanitàries, diguéssim, que es dispara aquest, aquest aspecte, es podrien prendre altres solucions, però, normalment, en el que ens diu l'autoritat sanitària, la hibridesa de batxillerat i formació professional és aconsellable, en els altres nivells previs, no. I després el professorat vulnerable, que estava de baixa per la seva vulnerabilitat, va deixar d'estar-ho en el període de vacances per motius laborals i de certificacions mèdiques, i ara aquell professorat vulnerable que ho continuï sent o ho sigui de nou, si té el certificat mèdic corresponent, doncs tindrà la solució de la baixa o del no contacte amb l'alumne com havia abans. En aquest cas, nosaltres estem pendents sempre dels certificats mèdics individuals.
Arturo, molt breu també, sisplau.
Sí, molt ràpid, conseller. Una de les qüestions que molts professionals estan assenyalant és pel tema del fred a les classes. Les condicions no, epidemiològiques fan que s'hagi d'obrir finestres, de tenir una situació molt concreta a les classes, que fa que tant els professionals, tant els professors o el personal dels centres com l'alumnat passin fred. Es pot fer alguna cosa? El departament ha pensat alguna cosa?
Sí, ja he dit abans que tenim unes instruccions prèvies i demà els centres en rebran unes de noves d'acord amb allò que ha indicat el CSIC, amb la voluntat d'equilibrar el confort tèrmic amb la necessària ventilació. No s'ha de ventilar tota l'estona, sinó uns minuts concrets cada hora, que poden ser perfectament el canvi de classe. No s'han de ventilar amb totes les finestres obertes, sinó només amb una. Hi ha una cosa que ens va molt a favor, i és lògic, eh? Els 72.000 aules, els 72.000 grups d'estables, són aules que tenen finestres i portes. Que tenen portes, evident, totes, però totes tenen finestres, perquè és una condició del món educatiu. O sigui, com altres llocs de treball, però hi ha llocs de treball sense finestres, en les aules n'hi ha. Estan totes. I aleshores, això què vol dir? Que aquests minuts mínims de l'hora que s'ha de tenir obert poden ser uns minuts de canvi, poden ser minuts... I aquí, insisteixo, demà rebran unes indicacions molt més concretes a partir de l'última normativa del CSIC, amb l'intent aquest de que la confortabilitat tèrmica s'equipari amb la necessitat d'activació. Evidentment, no serà la confortabilitat tèrmica de sempre, però és que no vull ser-ho tampoc als llocs de treball ni a les cases, perquè aquesta necessària ventilació de les aules és la necessària ventilació dels llocs de treball i de les cases, també.
I la IVA, finalment, molt breu, també, IVA, sisplau.
Molt ràpidament, el conseller ha dit abans que al final la balança són més grans els problemes de no obrir les escoles que de tornar-les a obrir, i m'imagino que un dels grans problemes són aquestes mesures, aquests estris que no tenen els alumnes en situacions més desfavorables. Respecte a aquests únicament 20.000 equips que han arribat, els alumnes dels 300.000 previstos, i ens ha dit que no té l'índex de distribució per les properes setmanes, però tenen garantit com a mínim que aquesta distribució es pot accelerar pel cas que s'hagin de tancar les escoles?
Aquí hi ha una cosa, torno a dir. Estan comprats tots des de l'agost, i que és un problema de producció i distribució que s'han trobat tots, i els particulars que han anat a comprar aquest Nadal segons quins aparells electrònics s'hi han trobat. El compromís de les empreses de les quals havíem hem comparat, que són diverses empreses, perquè totes a la vegada no ens ho podien servir una tot, era que a finals de desembre ja ens lliuraven tots. Jo el que li he dit és que amb les vacances de Nadal i amb la necessitat que hi ha de programar els ordinadors quan ens arriben, si ja els hi donava una xifra de quants podem repartir la setmana que ve, els podia enganyar i no ho volia fer, però tots aquests ordinadors han d'estar distribuïts en les properes setmanes, segur, excepte els 30.000 que ens havia de fornir el Ministeri, que ja ens ha dit que ells ja tenen més problemes que nosaltres a l'hora que els hi arribin i que tardaran més. Mm. Excepte aquests 30.000 que estafalleixen els 300.000, els nostres 300.000 han de ser distribuïts ja, perquè aquest era el compromís de les empreses, i algunes de les empreses, com el debat, per exemple, de les neveres, per la vacuna. Una de les empreses que ens enviaven per vaixell aquests productes es han acabat enviant per avió per poder complir els terminis que s'havien compromès. Mm.
Acabo només amb una darrera qüestió, conseller, perquè abans estàvem parlant de les escoles, no sé si hi ha alguna informació nova, les escoles que no podran obrir per la neu, però fa uns instants la cap del Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, en conversa al 324 deia això.
Hi ha zones que sí, que podran anar perfectament a l'escola, i hi ha zones com a Terres d'Ebre, doncs que si hi ha d'haver desplaçaments per carretera, és probable que no es puguin realitzar. Però, evidentment, dependrà de les zones, de les zones de Catalunya, i en funció del que s'hagi pogut restablir durant tot el dia d'avui.
Hi ha alguna novetat d'això, conseller, en els últims minuts?
He estat parlant amb vostès, per tant, no
sí.
He pogut mirar.
No, que no li hagin enviat un missatge o alguna cosa, dic.
Sí, però he sentit que anàvem saltant missatges, però estava parlant amb vostès i no he pogut accedir-hi.
Conseller Bargalló, moltíssimes gràcies.
D'acord, a vosaltres.